Penedès en xarxa, de dilluns a divendres, de 9 a 12 del migdia, a la teva ràdio local.
El Penedès en xarxa som fans de la cultura i de fer-nos ressò de tot allò relacionat amb penedesencs. I és per això que avui hem convidat el sadorninenc Joan Pascuet, integrant de Sociologia Animal, el duet que diumenge s'alçava amb el Premi Ovidi a la millor lletra en valencià per corredor del Mediterrani. Ens ho explicarà l'Eli Jiménez, que ja ens espera amb el nostre convidat.
Com bé dius, ens acompanya ja aquí als estudis de la ràdio el Joan Pascuet, 50% de Sociologia Animal, format amb Javier Cencillo. Molt bon dia, Joan, com estem?
Bon dia, molt bé, molt content d'estar aquí.
Ens encanta convidar-te a la ràdio, que ens visitis, que parlem durant aquests minutets de cultura, de música, aprofitant avui, que diumenge passat vau estar als Premis Ovidi, amb aquest premi a millor lletra en valencià, a millor lletra per la cançó Corredor del Mediterrani. Després ja la sentirem, ja en parlarem d'ella. També t'hem convidat per parlar una mica, ara ho dèiem, no?, de música, de lletres reivindicatives, de lletres per escoltar, no?
Que
sembla
contingut,
que avui en dia en la indústria musical costa.
Costa, sí. No es premia, diguem, aquest tipus de lletres, no.
Corredor del Mediterrani, millor lletra en valencià. Jo crec que, si et sembla, posem la cançó.
Sí.
I després parlem de la lletra, de la cançó i
Fantàstic.
De tot el que vagi sorgint.
Ens havíem d'ajuntar com els planetes, els astres, de València al Carmel i del Carmel a Sansa, units per un sistema que t'esclafa si tens buida la butxaca i lustres titellaires amb fils de coure.
No és plata.
No són aquests nens d'un desig a cada dit, ànimes pures somien en sortir del poble cada nit. Et dic que escric per treure les misèries del pit, costa adaptar-se si l'enceta no deixa aixecar-te ni de llit. Mira, recordo l'avi el que em va dir, la vida és llarga, fill, i tu has vingut a ser feliç, el que jo et dic a tu, Pelegrí del Pergamí, i a més llambordes que romani en aquest camí. Venim de lluny però ara estem aquí dalt, espavila que al final sí, és per tots igual. El nen inter que no aprèn i vol sortir a jugar està col·laborant amb la Cros i amb Sociologia Animal. Una lluita dos ciutat al Mediterrani, una classe dos pobles units per un canvi, davant de València, hereus precaris, rap extraordinari des de l'extraradi. Una lluita dos ciutat al Mediterrani, una classe dos pobles units per un canvi, davant de València, hereus precaris, rap extraordinari des de l'extraradi.
Feres incontrolables, pur espectacle. Dura m'esclatar l'atac del poble quan esclata. Ens hem criat veient com tirem de pataca. El subconscient del nen ho interioritza i desacata. Dimonis i pactes, bro, precaris contractes. Si vols un advocat del diable, tinc bons contactes. Recuperant l'escena reivindicativa intacta. Lluny de postmoderns venent ideologia barata. Massa foc en aquest disc, us queda molt cosí. Comença la teulada quan encara no han escrit. Socialitzant amb animals abans de caure al circ. Quan l'espurna que ens demanen sembla ser un instint extint. Crema l'estable, el comptable i el polis. Ofereix l'amic i un cop de mà pels oprimits. Per la perifèria versa el sin censura xit. La patata com la Rita quan ho rifo aquest missil.
La lluita comença, només sonen l'alarma. Si t'has esgotat, no eres classe mitjana. T'ofeguen la hipoteca, els dubtes i els deutes. No saps qui eres i damunt et culpes. Desperta, passa i pesa el temps. No hi ha conte de princesa si et colpeix a la incertesa. És un sistema que segresta i aliena. Botiflers ignorants pensen que heretaran l'empresa. No hi ha millor moment que aquest per adonar-te que la lluita continua en el súper. La democràcia és l'esclava d'un sàdic capitalisme. Pugen el preu de la fruita, baixa el valor de les urnes. Obre els ulls, ja és el puny, treu les ungles. Només són vers
proceso, señor Jutsen, Enrique y Celeste Spurnes. Lluitarem fins a la mort de l'opressió que ens sentencia. Artesans i partisans del Partit Harvard, la València. Una lluita dos ciutats del Mediterrani. Una classe dos pobles units per un canvi. Davant la València, preus precaris. Rap extraordinari des de l'extraradi. Una lluita dos ciutats del Mediterrani. Una classe dos pobles units per un canvi. Davant la València, preus precaris. Rap extraordinari des de l'extraradi.
Uau. Sí. No sé si hem d'explicar massa la lletra, jo crec que s'entén força.
Jo crec que sí.
Però, Joan, una miqueta, com neix aquesta cançó?
Bueno, doncs la cançó neix fa un any i mig parlant amb Lacros, que és la col·laboració que tenim en aquest tema, que és un rapper, per mi, dels millors rappers en català, que és d'aquí de Barcelona. I clar, nosaltres d'allà a València, ell d'aquí, de Barcelona, doncs, bueno, la idea aquesta del corredor del Mediterrani, no? I la idea és com gent de diferents llocs, com pot ser València, Sant Sadurní o Barcelona, doncs estem units pels mateixos problemes o les mateixes vicissituds, cadascú amb el seu context social i familiar, etc. Però, bueno, que al final, doncs, som classe treballadora i ens enfrontem a les mateixes coses i siguem de diferents llocs, el concepte és una mica aquest, no? Que sent de diferents llocs, doncs, estem units per la classe i pels mateixos problemes i que tenim com un objectiu comú lluny d'allà d'on naixem.
Joan, històricament, el rap i la reivindicació sempre han anat molt units, un tàndem gairebé indissoluble, i al final segurament no entendríem el rap sense aquesta dosi de reivindicació, no?
Sí, bueno, és pràcticament parlar de rap o de hip-hop i parlar de reivindicació és parlar de lo mateix. Al final, el hip-hop neix d'una situació molt complicada als anys 70 al Bronx. Evidentment, la nostra realitat no té res a veure amb aquella, però sí que serveix com una ferramenta de denúncia social. Tot i que es pot fer servir per moltes altres coses, però sempre té aquest transfons, no? de denúncia social, sí, sí.
Millor lletra, com dèiem, en aquests 19ens Premis Ovidi, es van celebrar el cap de setmana passat, diumenge passat, al Teatre Serrano de Gandia. Com va anar aquesta experiència? Com va anar la gala? Perquè al final és tota una experiència.
Sí, 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 va ser, com dius, una experiència molt divertida, amb bastants nervis, perquè estàvem nominats a Millor Lletra en valencià del 2024, de totes les categories, de totes les cançons que es van fer, que crec que eren més de 270, wow. Un 29% més que el 2023. Això ho van dir allà, I després vam estar nominats també a Millor Disc de Hip-Hop i Electrònica, que aquest no el vam guanyar, però bueno, només estar nominats ja era un... Bueno, nosaltres estàvem flipant. Només d'estar allà amb referents des dels 15 anys que teníem, no? Pues estava el cantant de Josep Nadal, el cantant de La Gossa Sorda, que també va guanyar algun premi. Estava el del Tall, estaven nominats també Rau Públic, que junten, pues, s'han juntat el Pancho de Zoo amb el Toni de Los Chicos del Maíz, i també estaven nominats amb nosaltres a la mateixa categoria. Llavors, clar, estàs allà al costat, entre molts altres, llavors estàs al costat de gent a la que et mires i que veus allà a dalt els escenaris, etc, els grans escenaris, diguem, i, hòstia, pues et mires de tu a tu, no? I és xulo. Va ser una experiència molt, molt maca. Ho van fer també molt bé el col·lectiu Ovidi Montlló, amb l'artista Esther, que va també anar com amenitzant una mica així amb el seu show, que també ho fa increïble. I bé, ja quan van dir el nostre nom, pues flipant-la, clar, no ens ho esperàvem. Vull dir, anàvem a nosaltres allà, pues, a deixar-nos veure.
A viure l'experiència, també.
Sí, sí, sí. I això, i vam flipar, sí, va ser molt xulo.
Abans, fora de micros, parlàvem de la indústria musical, del panorama musical. Jo tinc la sensació que a nivell valencià, en els últims anys, no sé si des de... segurament, per escoltar-se més a la ràdio, fa uns anys amb La Raïz, que s'han tornat a juntar, després amb Zoo, amb La Fúmiga, amb grups d'aquestes característiques que són més de festival, han posicionat, ara parlaves de l'Esther també, han posicionat el Borja Benalves, que en tinc moltíssims, no?
Sí,
posicionat la cançó en valencià molt, molt, molt a dins del panorama musical. òbviament, nosaltres per idioma estem molt acostumats a escoltar-los a tots, però inclús en alguna entrevista amb algun d'ells els he escoltat a dir que quan fan concerts fora de territori catalanoparlant continuen parlant en valencià, reivindicant la llengua. Per tant, molt
sí,
important això també.
I tenen públic. Sí, jo crec que en aquests grups han trobat la fórmula de fer un tipus de música que agrada tot i no entendre la lletra, no? Mm. I al final la música és el llenguatge universal i realment s'ha demostrat que parlant en qualsevol idioma o fent música en català o valencià, que és el mateix, pots arribar a la resta d'Espanya sens dubte, però també a creuar el xarco i anar a Latinoamèrica o anar a altres països, fins i tot a Berlín o a Londres, i la gent va i se'ls escolta, sí, sí.
Al final, sí, nosaltres som capaços, no?, d'anar a veure un grup que canta en anglès o en francès o en alemany.
Exacte. I no entens el que diu, però t'agrada la música, doncs és una mica el mateix. Llavors sí que aquests grups valencians tenen com una senya d'identitat, un so propi, que tot i ser diferents entre ells, doncs tu escoltes un grup valencià i ja tenen aquest tarannà, no? I sí, han aconseguit tenir una mica aquesta marca que els diferencia i és xulo.
Abans també parlàvem d'un altre tema que a mi m'agrada parlar molt quan veniu gent del món de la música, que és l'escenari musical i la distribució i la poca varietat que hi ha a l'hora d'anar, sobretot a festivals, no? Que vas amb un i ja els has vist absolutament tots, sí. I és una mica la crítica que sempre intentem fer des d'aquí, no? Aquesta poca varietat musical dins d'un panorama musical que és cada vegada
és
més
enorme,
extens.
És enorme, clar. Jo què sé, Spotify es pengen cada dia, no sé si són 200.000 cançons, vull dir, cada vegada hi ha més grups, cada vegada hi ha més gent fent música, però la varietat musical que tu trobes als grans escenaris o a les festes de poble sempre són els mateixos, no? Aquí hi hauria la típica... o el típic engany de l'oferta i la demanda, no? Que és dir, hosti, clar, jo porto els grups que tenen molta demanda, perquè si no em retornen a nivell econòmic, però també és veritat que molts grups d'aquests que tenen molta demanda l'han generat, aquesta demanda. És a dir, darrere hi ha molts diners invertits, sonen a tot arreu, tu fiques una llista de Spotify i et proposen aquest grup com si fos algú aleatori, i res és aleatori, t'ho ensenyen perquè darrere hi ha una empresa o algú fent que t'ho ensenyin, no? Llavors, sí, es podria democratitzar bastant, el que no sé com es podria fer dins d'un món capitalista, que el que importa són els diners, i llavors tu, com a empresa, el que vols és guanyar diners, i si tens aquests grups al teu roster, el que farà serà que aquests grups estiguin a tot arreu. Sí, sí, això és molt complicat de canviar. Jo no sé com canviar-ho.
És complicat, sí que és veritat que abans anaves a un concert, a veure allò, al gran concert, i tenies uns taloners, i moltes vegades després t'agradaven i els buscaves i ja els seguies. I sí, hi ha sí, molta sí. gent que ha sortit així, que realment ha sigut taloner de X i sí, després ha arribat, però realment...
Però clar, aquí,
la feina.
Per ser taloner, falta que hi hagi un circuit de sales, no? Llavors, si el circuit es redueix a festes d'ajuntaments i a festivals, que és el que està passant cada vegada més, la gent, si pot pagar 25 euros en un festival de dos dies i veure 35 grups o 20 o 15, no pagarà 15 euros per veure un grup o dos, saps? Llavors, s'ha com la música de consum ràpid, no? De dir, hosti, pues, em foto aquesta hamburguesa del McDonald's en lloc de menjar-me una hamburguesa, que no té per què ser millor, l'hamburguesa en aquest cas sí, però vull dir, el fet de que es perdin les sales és un circuit on els grups més petits a nivell de ressò perden doncs, com el seu hàbitat natural de creixement, i clar, llavors l'únic creixement possible és o tenir un padrí o bé que t'agafi una empresa d'aquestes, però normalment t'agafen quan ja t'escolta molta gent. Llavors és un peix que es mossega la cua, sí, sí.
Al final, com bé dius, ha desaparegut, no?, aquests concerts de tu a tu, de petit format, no?
Sí, sí, sí. Ha desaparegut del tot, no, però sí que està molt reduït. Fa 15 anys o 10 anys era molt més, però el peix gran sempre es menja el petit en aquest sistema, sí, sí.
Joan, arran de diumenge d'aquest premi o en aquest inici del 2025, us han anat sortint cosetes?
Sí, 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 ens han sortit cosetes. Arran de les nominacions i del premi, doncs també Ara començarem a treballar amb el Xavi, que és el nostre nou mànager, que és l'ex d'Espancat, que a molta gent li sonarà al grup. Uh-huh. I de moment tenim dos concerts, un aquest 31 de gener a la Sala Jerusalem de València, que és una sala molt, molt xula, i el dia 7 de febrer a la Sala Terra de Castelló. 31 de gener a València i el 7 de febrer a Castelló. I ara falta que vinguem per aquí a Sant Sadurní o a Barcelona i ja us veniu totes i tots.
Aprofitem que tenim avui per aquí per parlar d'altres projectes, perquè ets la veu d'Ànima, que és Sant Sadurní, coneixem molt. Grup sadurninenc, format pel teu germà, per l'Adrià, també per el Quim Suazo, l'Enrique Raiz, la Pina Pintado, no? Tots vosaltres formeu Ànima i dimecres sortia nou tema, heu tret nou tema.
Correcte.
La lluita continua.
La lluita continua, sí.
Molt reivindicatiu també aquest
molt,
tema.
Molt, aquest sí, aquest ja va néixer de mi, aquest. I, bueno, em van deixar una mica d'ales a l'email de creatiu. I va sortir, a mi em surt això, a mi em surt ser una mica reivindicatiu, aquest total, perquè ens escolti poca gent, doncs ja diem el que vulguem, no? Vull dir, perquè hem de tallar-nos. I no, ara fora bromes, és una cançó que sorgeix de unes xerrades que vam anar al Casal d'Espertaferros de Reus, on, bueno, el sindicat d'habitatge participava, a la plataforma contra el Hard Rock, després també una plataforma contra el racisme, i, bueno, sorgeix una mica de totes aquelles jornades que vam estar allà presents i bueno, defensa una mica això, no? Parlar del drama de l'habitatge, de com cada vegada, doncs, el món està agafant unes tendències que sembla que estiguem aquí al 1940 un altre cop i en lloc d'anar endavant anem enrere, no? I és una mica una crítica a tot això.
El tema de l'habitatge és un altre gran meló que te la donaria no pas per una cançó, sinó per moltes. Et sembla si la sentim, aquesta, també?
Clar, i tant.
Som la ràbia organitzada, l'espurna que no s'apaga, l'esperança d'un poble que veu la seva llengua atacada. La llavor soterrada, que ara s'ha fet gran i el feixisme planta cara. Tots d'una classe, molts barris, un futur, l'orgull d'una generació que sempre amb crisis hem viscut. Habitatge, repressió, el Hard Rock, el preu del cru. Lluites col·lectives, supermutu. Ho fem pel desnonat, pel sindicalista, pel sindicat, de què s'organitza el casal després de currar. Per l'orgull de ser poble dins d'una gran ciutat, on el turisme ens està menjant. Pel pare de família que porta dos anys desocupat, la manifestant que un ull l'han buidat. Per totes les persones que lluiten a les sobres, amb un acte d'amor enorme, el puny en alçat. No et rendeixis, la lluita continua. No et rendeixis, els pares gira cua. No et rendeixis, si no pots buscar ajuda, la força d'un poble és més gran que l'opressió que ens executa. No et rendeixis, la lluita continua. No et rendeixis, els pares gira cua. No et rendeixis, si no pots buscar ajuda, la força d'un poble és tan gran com la il·lusió que ens impulsa.
Hola.
Necessito calma, hem tocat fons, res ens espanta. Ciutats de fons, voltors, plantarem cara. Que pagui cara el que mana i no la Joana. Qui paga mana i qui mana no entra a presó. En la lluita infiltrats no caurem en la pressió. Teixit barrial organitzat en dit d'extracció. Els col·lectius de socials preparats per l'acció.
Preparats per l'acció.
No et rendeixis, la lluita continua. No et rendeixis, no farem gira cua. No et rendeixis, si no pots buscar ajuda. Toquen a una, ens toquen a totes. La lluita continua, no hi ha opció a la derrota. El poble no es ven, la dignitat no es compra. La lluita continua fins a la victòria. Si ens toquen a una, ens toquen a totes. La lluita continua, no hi ha opció a la derrota. El poble no es ven, la dignitat no es compra. La lluita continua fins a la victòria.
menjar molt d'atur en aquesta cançó, eh? Però sí, sí. Jo ja sentia un toc rockero i deia, aquí hi ha una part de l'Adrià, també.
Sí, sí, clar, i hem fet un match. Els dos ens hem quedat molt contents amb aquesta cançó.
En aquests minutets finals d'entrevista, et pregunto per projectes, per objectius. Què té el Joan a l'agenda 2025?
Uf, moltes coses. Però bueno, els principals són això. Amb ànima estem fent molt bona feina, estem creant cançons molt, molt xules, com aquesta. No totes parlen de lo mateix, prometem no donar la turra amb totes les cançons, d'altres parlarem d'altres coses, però realment estem fent molt bones produccions i molt contents en aquest sentit. I amb Sociologia, doncs, imagina't, tenim nou mànager i estem començant a girar i ens han donat aquests premis, així que també molt, molt content en aquest sentit. I de moment aquests dos projectes també, bueno, pel meu compte ha fet algunes cançons, però de moment les apartem fins a nou avís.
I combinar aquesta part musical amb la part personal, la part professional, fer aquest max mix de tot, què tal?
Bueno, malabars. Bé, jo quan em fico la boina, que sempre que vaig als concerts o a algun lloc així de música em fico la boina, doncs ja és el Joan musical, i quan em fico la bata blanca, doncs soc veterinari i em dedico a ser veterinari sense entrar en política. Llavors, doncs, tinc aquestes dues facetes. Però bé, molt ocupat, però ho porto bé, m'agrada estar ocupat.
Doncs, Joan, ho deixem aquí. Ha estat un veritable plaer conversar durant aquests minutets amb tu, escoltar música, reivindicar el valor de les lletres, d'aquestes lletres reivindicatives que diuen alguna cosa. Moltíssimes gràcies per ser avui amb nosaltres.
Moltíssimes gràcies
a tu. I esperem veure'ns molt aviat perquè tingueu més notícies.
Quan vulguis, aquí em tindràs.
Of having only eyes for you, of letting you turn my crimson skies blue. Ooh, ooh, ooh. Of hating you're somebody new, of getting hella jealous of the ground that's under you.
És una novetat musical d'aquest divendres que compartim amb tots vosaltres, signada per Teddy Swims. Es diu Guilty i ens durà a 11:15 flash de notícies i seguim amb dues propostes de cap de setmana a l'Agenda al Detall.
Penedès en xarxa, de dilluns a divendres de 9 a 12 del migdia a la teva ràdio local. Penedès en xarxa. Les notícies.
Bon dia, quan són 11:15, repassem l'actualitat penedesenca a les notícies del Penedès en xarxa. L'Ajuntament de Calafell ha començat la instal·lació de plaques fotovoltaiques al sostre del Mercat Vell. És el tercer edifici públic on es tira endavant una actuació com aquesta destinada a aconseguir un estalvi econòmic i a fomentar la sostenibilitat, però no serà l'últim, ja que hi ha altres projectes ja perfilats. Fins ara ja s'ha actuat a les cobertes del pavelló Joan Ortoll i de l'Escola del Castell. En el futur es preveu instal·lar plaques també al nucli de Segur, concretament al pavelló Jaume Vilamajor i a les dependències municipals de la plaça Pau Casals. Segons un estudi realitzat per l'Ajuntament, la superfície utilitzable en el conjunt del municipi pot arribar a generar fins a 100 kW de potència. L'electricitat obtinguda és consumida pels mateixos edificis que acullen les plaques, però també subministrarà altres instal·lacions municipals. En concret, un 20% de l'energia generada pot destinar-se a altres equipaments que estiguin a menys de 500 metres. Efectivament, a poca distància dels tres emplaçaments inicials d'aquest projecte hi ha escoles bressol, instal·lacions esportives, oficines municipals, la comissaria de la policia local i fins i tot el propi edifici de l'Ajuntament. Aquesta actuació està finançada amb fons europeus Next Generation dins del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència. La policia local de Vilafranca imposa 40 multes a conductors de patinets i bicicletes en dues setmanes. En el marc de la campanya coordinada pel Servei Català de Trànsit a tot Catalunya, la policia local de Vilafranca va denunciar un total de 40 conductors de vehicles de mobilitat personal, majoritàriament patinets, però també alguna bicicleta, entre el 6 i el 19 de gener, segons ha donat a conèixer aquesta setmana. La campanya a nivell català durava una setmana del 6 al 12, si bé a Vilafranca es va allargar una setmana més fins al 19 de gener. Les denúncies van ser majoritàriament per circular per voreres o zones de vianants, a més d'una persona damunt del patinet, amb auriculars connectats a receptors o reproductors de so, utilitzar el mòbil mentre es condueix o sense llum nocturna. La campanya sancionadora de la policia local anava acompanyada de la tasca informativa dels agents cívics envers els conductors de patinets i bicicletes. El Pla del Penedès tanca unes reeixides festes de Sant Sebastià. El Pla del Penedès s'ha celebrat del 17 al 20 de gener les festes de Sant Sebastià, una edició que ha destacat per l'alta participació i una programació que ha combinat tradició popular, música i activitats culturals i gastronòmiques. L'alcaldessa, Loli Chacón, ha destacat que la participació durant aquestes jornades ha superat totes les expectatives. L'alcaldessa ha fet notar que les festes de Sant Sebastià cada any són més participatives, amb un ventall d'actes per a tots els públics, el que consolida la Festa Major d'hivern i la converteix en una grandíssima ocasió per agermanar el poble, diu. Per la seva banda, la regidora de Cultura, Laura Domènech, ha posat en valor l'esforç de les entitats i la bona resposta del veïnat a totes les activitats del programa. Agraït també la col·laboració de comerços i cellers, així com l'assistència de representants de la Generalitat i la Diputació. I acabem amb més festes, les de Sant Macari a Moja aquest cap de setmana. Avui hi ha un tast de coques d'autor a les 8 del vespre al local nou de Moja. El condueix Caram Caram i l'organitza l'Ateneu Mogenc. Per dissabte es programa un esmorzar familiar a les 9 del matí al local nou. El preu és de 6 euros. A les 11 s'organitza l'esplai mensual infantil amb inscripció prèvia a ateneumogenc@gmail.com. Ja per la tarda a les 6 s'ha fixat l'hora d'inici des de la plaça de l'Església del Correfoc i a 8:15 es podrà gaudir d'un ball de tarda amb la Betty Band al local nou amb servei de bar i entrepans. Diumenge els actes de les festes de Sant Macari continuen a 11:15 del matí amb una exhibició de balls populars al local nou per seguir amb un vermut popular. A la 1 hi haurà missa solemne a l'Església i a les 6 la comissió de festes programa un tancament ben lluït amb un espectacle de màgia amb Magicus Party. Tant dissabte com diumenge es podrà veure a la Torre Medieval de Moja una exposició de quadres i manualitats de Nati Arnabat i Joan Hernán.
Penedès en xarxa.
Passen 5 minuts i mig de 11:15. La gent del detall de Vilafranca es fixa en un dels molts actes de les festes de Sant Raimon que acaben aquest cap de setmana. Concretament, en una de les dues darreres propostes d'aquestes festes d'hivern, la representació de l'Hostalera, a càrrec del grup de teatre del Centre de Llorenç del Penedès, a les 7 de la tarda d'aquest diumenge a Cal Bolet. El seu director, Llorenç Rafeques, ens acompanya avui. Bon dia.
Bon dia.
Llorenç, porteu a Vilafranca l'obra que acabeu d'estrenar a casa per festes. Explica'ns com va anar.
Bé, va anar molt bé per festes. La vam fer el dia de Nadal i el diumenge següent, el dia 29, i realment podem estar contents. Vam fer gairebé 400 espectadors entre les dues representacions.
Acostumeu a fer aquests números? Jo sé que teniu molta solera i molt bon nom i molt bon fer, però 400 és espaterrant. És perquè són festes o ja feu això normalment?
Tant potser no, però sí que tenim bones audiències de públic, perquè no ve només la gent de Llorenç, sinó que ve també gent de la contornada. I potser l'única vegada que fem aquests números és quan fem espectacles amb molta participació de persones, com per exemple quan vam fer l'any passat els Pastorets, que esclar, llavors entre familiars, amics, tietes, amics de tota mena, doncs també ve molta gent. Realment estem molt contents amb els números d'aquest any, sí, sí.
D'ençà de festa, suposo que no hi heu tornat, aquest serà el tercer bolo?
Sí, aquest és el primer bolo que fem després de les dues representacions que vam fer per festes. En tenim d'altres de previstos per més endavant, però aquest serà el tercer, sí.
I l'heu hagut d'adaptar una mica a Cal Bolet o serà el mateix que vam poder veure a Llorenç?
L'hem adaptada una miqueta. Hem fet algunes correccions, vista també reaccions de públic i buscant una miqueta més d'agilitat, però molt poquet, perquè va funcionar molt bé a Llorenç, va funcionar molt bé, i per tant és mínim el retocs que hem fet. Hem estat fent alguns repassos aquest mes de gener i la tenim perfectament a punt per presentar-la a Cal Bolet.
A punt de solfa, amb un últim assaig demà, oi? Em deies a micro tancat?
Sí, demà al dematí fem un últim assaig aquí a casa, amb tot el vestuari, amb bona part de tot l'atrezzo, perquè és una obra que té una complexitat important a l'hora de posar-la en escena. Hem fet una escenografia, diguem-ne que creativa, una miqueta sorprenent, que esperem que la gent la gaudeixi, i tot això fa una complexitat que calgui anar-ho repassant de tant en tant.
L'Hostalera és una comèdia d'amors i desamors, o vols anar més enllà?
Home, de fet, es pot anar bastant més enllà. És una obra molt significativa que implica que la gent se situï perfectament que està escrita a l'any 1752, és a dir, estem a la meitat del segle XVIII.
Doncs va, situa'ns Florència, 1752, què passa?
Doncs això, doncs hi ha una noia, l'Hostalera, la Mirandolina, que és una persona molt eixerida, que el que avui en dia en diria és una dona empoderada, i que fa servir les armes que té en aquells moments, en una societat clarament masclista i patriarcal, doncs fa servir les armes que té per ensortir-se'n. I, de fet, l'estan perseguint, perquè és una noia que és molt espavilada i molt eixerida, l'estan perseguint un marquès, un comte, un cavaller que arriba, que diu que les dones no en vol saber res, i ella s'espavila a jugar amb tots ells. I renuncia a poder-se casar amb un marquès o amb un comte per poder ser ella mateixa, i al final, en fi, no diguem al final perquè si no fem un spoiler, però vull dir, és una persona que dintre la història del teatre és una de les primeres protagonistes que no és ni una reina, ni una princesa, ni una noble, i que l'argument no és perquè es casi amb, sinó que és ella mateixa, que vol ser ella mateixa, vol portar l'hostal, tot i que el seu pare, quan va morir, li va deixar l'hostal i li va deixar encarregat que es casés amb un senyor determinat. I ella diu, no em vull casar amb aquest senyor, o ho faré quan a mi em doni la gana, jo vull portar l'estal i vull portar el negoci. Aquesta és una mica la gràcia de l'Hostalera. Però tot això amb un format de clara comèdia, vull dir, el Goldoni es riu dels dos nobles, sobretot del que és que ve de l'aristocràcia antiga, un marquès que es pensa que perquè és marquès tot ha de girar al seu voltant, i en canvi està més pobre que una rata, ja no li queda res de propietats i se les té amb un compte que és el contrari, que és un burgès que ha anat amunt i que, gràcies a aquest ric, s'ha comprat un títol de compte. Fixa't bé que és en aquella situació de l'any 1752 que estem ja propers a la Revolució Francesa, l'aristocràcia va avall i la burgesia, que és la que farà la Revolució Francesa, tira amunt. Tot això sembla molt espès, però tot plegat presentat amb clarament un format de comèdia i embolicat perquè arriba a l'hostal un senyor que diu que no vol saber res de les dones, que no en vol saber res, que no es casarà mai perquè no les pot suportar. I l'hostalera, que això li molesta, diu, ah sí, doncs ja ho veurem, això.
Comèdia d'embolics.
Sí, sí, clarament.
El Llorenç Rafecas, a banda de dirigir aquesta hostalera de Goldoni, també l'adaptada. Quins sí. canvis has fet per fer-la més comprensible, més amena, més lleugera, potser?
Bé, s'han hagut de fer molts canvis, tot i que estem partint de la versió que va fer el Sergi Balbel als anys 90 del segle passat. Vull dir que no és una versió tan antiga. Però l'evolució des de llavors en vara, sobretot amb tot el que fa respecte al paper de la dona a la societat, és molt bèstia. I per molt que la situem al segle XVIII, perquè cal situar-la allà per entendre determinades expressions que es fan, en aquesta versió de l'any 94 es deien coses que avui en dia ens sonarien molt malament. Per posar un exemple tonto.
Vinga.
El cavaller, per exemple, diu que sempre que pot maltracta les dones. Esclar, això avui en dia és un delicte.
Inadmissible.
No es pot ni dir.
Sí, sí.
Llavors ho hem arreglat dient que sempre que puc menyspreu les dones, ja que és un misògin, diguem-ne. I el cavaller queda fatal sent així, no? Però no podem parlar de maltractar una dona, sinó es parla, en tot cas, de menysprear una dona. Hem fet moltes adaptacions d'aquesta mena i fragments del text que insistien en aquest aspecte ens els hem carregat. Hem buscat més que res la comèdia, el passar-s'ho bé, el divertir-nos i no treure expressions que clarament poden molestar a la sensibilitat de l'any 2025.
Deies que l'escenografia és creativa. Entenc que tot passa en aquest hostal on hi ha l'hostalera al capdavant?
Sí, hi ha una prèvia que passa al carrer. I no et dic res més perquè forma part d'una de les sorpreses inicials. Hi ha una petita prèvia que passa al carrer i després passem a dins l'hostal. Tot passa en diferents llocs de dins l'hostal de Florència.
I aquest hostal és un hostal del segle XVIII o l'heu portat als nostres dies?
No. El mantenim al segle XVIII, perquè si no, com et deia abans, moltes de les situacions no es podien entendre. Perquè, és clar, una dona del segle XVIII, per en sortir-se'n, feia servir unes armes diferents de les que faria avui en dia. Per tant, la situem clarament en el segle XVIII, perquè s'entengui la situació sociològica que era. Però, torno a insistir, el que busquem bàsicament és que la gent es diverteixi. Hem tirat cap a la farsa, els personatges dels nobles doncs queden ridículs, queden aquest cavaller que no pot veure les dones queda també ridiculitzat, perquè el que busquem és sobretot la comèdia i la diversió.
Heu cuidat aquesta escenografia i si som a la Florència del 1752, vestuari i atrezzo també deuen tenir un paper destacat.
Totalment de l'època. El vestuari, ja ho veureu, és un vestuari molt, molt maco i el situem perfectament en aquella època. I la pròpia hostalera també és una petita sorpresa, que tampoc no desvetllaré. M'ho permets, oi, que no desvetlli?
Jo t'ho vaig permetent tot, i tant. Així però fem que vingui tothom.
Però és que hi ha sorpreses importants que volem guardar-nos pel moment de la representació.
Val. Quants actors i actrius dalt de l'escenari?
En total són 8, més algú més que actua només per canviar l'escenografia, perquè l'escenografia canvia durant l'obra diverses vegades i els canvis els fem molt àgils precisament perquè no hi hagi temps morts i necessitem algú més que ajuda amb l'escenografia. Però els personatges que actuen i que tenen un paper són 8.
Hi ha música en directe?
Hi ha cant en directe.
Cant.
La música és enllaunada, però el que hi ha en directe és cant.
En moments puntuals?
Sí, perquè uns altres personatges molt interessants de l'obra són dues actrius que venen a parar en aquest hostal i que, per tant, saben cantar i saben actuar. I quan entren a l'hostal les confonen amb dames importants i elles se n'aprofiten i diuen, saps què? Ara embolica que fa fort, ens farem passar per dames importants. I algun personatge que és més aviat ruc s'ho empassa i se'l passegen bastant.
Aquesta és la comèdia que el grup de teatre del Centre de Llorenç portarà a Cal Bolet aquest diumenge a les 7 de la tarda. Llorenç, per acabar, anima tothom que us acompanyi, que hi trobaran aquí, a Cal Bolet.
Sobretot, moltes rialles que avui en dia em sembla que ens convenen a tots amb el món que estem vivint. I que vinguin a passar-s'ho bé disfrutant d'una extraordinària comèdia de Goldoni. Goldoni era un mestre fent comèdies i no els donarem macarrons, això sí que no, perquè el nostre muntatge és en teatre a la italiana, vull dir, dalt de l'escenari.
Això s'havia fet a Barcelona, no?
Eh?
S'havia fet a Barcelona, oi, això del plat de macarrons?
Sí, s'havia fet a Barcelona, dues versions, una als anys 90, que l'havia dirigit el Sergi Balbel, i una ara fa 6 o 7 anys, que es va fer a la Perla 29, que ja eren diferents en si mateixes, perquè la de l'any 90 insistia molt en l'atractiu, diguem-ne, sexual de l'hostalera, i la de l'any 2016 ja no hi insistia. I nosaltres hem insistit molt, sobretot en el paper de la dona empoderada i que se'n sap en sortir de tot en una societat que per ella no deixa de ser hostil. I jo crec que la gent es divertirà. Llorenç es va divertir molt, hi va haver moltes rialles, molts aplaudiments, i això és el que esperem que disfruti la gent de Vilafranca.
Doncs gràcies per dedicar-nos aquesta estona. Molta merda. Fins diumenge a Cal Bolet.
A les 7 de la tarda, sí senyora.
Allà estarem, adéu.
Adéu.
I continuem presentant la programació escènica 2025 de Gelida des de Ràdio Sant Sadurní amb l'Eli Jiménez.
Presentem ja, com comentes, la programació escènica 2025 de Gelida. Per això hem convidat a la regidora de Cultura de Gelida, que ens acompanya ja des de l'altra banda del fil telefònic, Maria Rigau. Molt bon dia, com estem?
Hola, molt bon dia.
Maria, la setmana passada es presentava en roda de premsa aquesta programació escènica 2025. Aprofitem avui aquí el programa per presentar-la, per destacar algunes cosetes, una cita que acostumem a no deixar escapar i que ens permet conèixer, no?, el que fareu durant tot l'any a nivell cultural a Gelida enguany i, com sempre, amb un ventall amplíssim, tant de temàtica com d'edat, de disciplines culturals, una mica de tot hi trobem.
Sí, sí, de fet és el que s'intenta, no? Doncs arribar al màxim públic possible amb propostes, doncs, que siguin variades i que hi hagi de tot tipus de gènere. Tenim de tot, teatre, dansa, cinema, música, bé, atraure a major públic possible i ja, doncs, els que tenim com a fidels, no?, que tenim ja un públic fidel dins de la programació escènica de Gelida, i doncs atraure els que encara no ho són, que no són consumidors encara de cultura, i com no els més joves també, no?, interessant que s'aficionin a venir a tots els actes culturals.
Et sembla si repassem una mica aquesta programació cultural que heu preparat,
sí,
per aquest 2025, que, com comentem, és àmplia i cobriu una miqueta tots els gustos, doneu sortida,
sí,
no, a aquesta cultura gelidenca. Explica'ns una mica.
Bé, comencem a l'1 de febrer. Tenim una actuació que serà molt interessant, amb gent de Gelida, acústica, que no sé si els coneixeu, segur que sí, perquè són bastant coneguts per la zona. I bé, és un acte diferent, que és música, però alhora també intervé el teatre aquí, perquè tenim el Biel Duran, que fa aquí un paper també com a actor, i bé, jo crec que serà interessant. Segons ells, és un viatge musical i cultural per tot el món. O sigui, es van aturant a diferents llocs i per cantar en diferents llengües, no? O sigui, serà una història així diferent, no? Barrejat entre doncs, teatre i música alhora. I bé, sembla que pot ser molt, molt interessant. I és el 1 de febrer, és la primera que anunciem així de l'any. I després continuem amb música. L'Orquestra de la Bona Sort tenim també, que ja és un clàssic a Gelida, que cada parell d'anys o així els fem venir perquè doncs, ens encanta. No sé si els coneixeu, els de l'Orquestra de la Bona Sort.
No.
No han vingut mai a Sant Sadurní. Doncs
no.
És una orquestra terapèutica, on les persones que actuen són persones amb diversitat funcional i fan un concert, doncs, de música coneguda normalment, i es quedaríeu parats de la qualitat, no?, dels músics i de com canten. I bé, a Gelida això doncs sempre és un acte que els agrada a la gent participar-hi, no?, perquè doncs fas, doncs, té dues vessants, no?, la cultural i també doncs aquesta terapèutica. Després tenim bastant de teatre, tenim El bon policia, que ens entra dins del programa Puntcat, que ens ve una mica subvencionat i sempre va molt bé, no? Mm-hmm. No sé si... Bueno, aquest és molt coneguda perquè és una obra molt antiga d'una comèdia de Santiago Rusiñol. Ens ve també al mes a finals de febrer. Això que t'he dit, tot era al febrer. Al març tenim teatre familiar, que hi continuem incidint bastant perquè doncs, s'està animant molt el públic infantil aquí a Gelida, així a teatre. Mentida podrida, es diu, a l'obra, i fem un diumenge al març. Després, Estrelles al Cap, que també és un... Bueno, aquí és com teatre, però no és ben bé teatre, és difícil d'explicar, i a la mateixa està completat amb uns tallers que es formen a partir d'aquesta obra, no? És de Ramón y Cajal, ho fan la Sandra Rossi, que ja és molt coneguda també aquí a Gelida. Mm-hmm. També tenim El valor de res i el finals de març, que és teatre, també dins de l'àmbit del teatre, però està fet en un espai natural i bueno, és una experiència escènica immersiva, li diuen, perquè ja integra arts escèniques entre literatura, tecnologia, espai natural... Bé, és una experiència d'aquelles noves que l'hem vist, ja l'han fet a algun lloc per aquí al Penedès, ens va agradar molt i aquest any doncs, la portem a Gelida.
Perfecte.
I es farà el castell de Gelida dins de l'entorn del castell preciós que tenim a Gelida. Després tenim a la Roda del Teatre, que aquest any porten l'obra Carnaval, la Llegenda de Sant Jordi, que ens la fan les escoles Gelida Teatre, també ho fan al castell, i és preciós. Això aconsello a tothom qui vulgui venir, perquè és que queda en un lloc a l'entorn...
Privilegiat, bueno,
imaginar, dins l'església del castell, queda a la Llegenda de Sant Jordi, la fan els de Gelida. Després tenim a la Gemma Huguet, que amb a Barna Sants, que ens ve aquest any, canta per Victòria Parra, també al maig, això ja és al maig. Pols de Diamant, una altra obra de teatre, que també és molt coneguda, amb un d'aquests actors bastant conegut, el Daphnis Baldúf, que és el que surt a l'obra. Això ho fem el 24 de maig, sala d'espectacles. Bé, ja cap al juny ja comencem amb els concerts de final de curs, els alumnes de l'Escola de Música, la Big Bang, bueno, tot el concert d'estiu de les noies de gospel, de Donant la Nota, que també sempre és molt exitós i molta gent, molta audiència. Després la Coral Artesans, també com a final de curs ja també fan el concert a Sant Miquel, les Barroques Sang el mes de juliol, el Cos de Dansa, que és un espectacle però fantàstic, unes coreografies amb uns balls preciosos, és digne de veure, aquest espectacle, aconsellable 100%. Músics de Gelida del Castell, l'agost, hi ha un clàssic també, el 14 d'agost, bueno, tots els cantants que volen de Gelida i músics pugen al castell a actuar en una nit d'aquelles llargues, però molt entranyable i que tothom espera, no? Aquest és d'aquells concerts esperats per tots els gelidecs. Al setembre tenim el Píndoles, el microteatre Píndoles, que també a Gelida té molt d'èxit, i ho fem també amb espai, si pot ser a l'aire lliure, i si veiem que hi ha doncs, risc de pluja, doncs ho intentem, doncs, això, plogar a on sigui, però està molt bé això del Píndoles. Ja també té els seus fidels pindolaires, que no fallen mai a la cita. I també aquest any portem com a novetat una orquestra de cambra catalana que en aquest cas doncs, fem una sessió infantil abans de la sessió per adults doncs, perquè la canalleta s'habitui, no?, a escoltar música clàssica en directe, no? I vegi com és, no? Una orquestra d'aquest tipus que potser molta canalla això no ho ha vist mai, no? Si no és potser a la televisió, no ho sé, però en directe segur que no. Llavors ens ha agradat molt aquesta idea de fer primer una sessió infantil de 30 minuts i després la sessió per als adults. Això serà el 18 d'octubre. Després tenim també un espectacle de dansa contemporània Veus de cos, es diu, el 29 de novembre. Bé, bueno, t'ho estic dient una mica tot, potser m'estic fent pesada, però potser tu ja ho tens, eh? I bueno, l'últim que tinc aquí a la programació escènica és el diumenge del 14 de desembre, que fem també una obra així familiar per canalla, que es fa al migdia també. Bueno, teatre familiar per canalla i per grans també. I bé, després tenim doncs, tot el que ens ve com cada any, no? El Santa Llúcia amb totes les seves actuacions culturals que l'acompanyen, Sant Jordi, però, bueno, primer ve Sant Jordi, evidentment, Sant Jordi amb també un ventall d'actuacions i d'actes culturals, la Festa de la Primavera, que serà el mes de maig, que també serà més aviat musical, tot el que oferirem, però ara encara no podem anunciar-ho perquè no ho tenim tancat. Les Jornades del Modernisme, que cada vegada estan prenent més força, que ja l'Ida, ja en portem quatre, i Jornades de Memòria Històrica i Patrimoni, que aquest any hem elaborat el mapa del patrimoni que gelida, per tant serà molt interessant aquestes jornades, perquè segurament es presentarà doncs, el mapa del patrimoni que s'ha elaborat des de la Diputació. I també dius que aquest any, gelida, serem els anfitrions de la 12a trobada d'escudelles, ranxos i sopes històriques de Catalunya.
Uau!
O sigui que el mes de novembre serà això, així que tindrem ambient.
Més que merescut, amb tot el que feu a Santa Llúcia, amb aquesta festa centenària que teniu.
Sí, doncs, que tant estimem.
I tant. 2025 ple de cultura gelida, amb un ventall, com hem anat comentant, amplíssim, que està per venir, començant aquest 1 de febrer, quan s'aixeca el taló d'aquesta programació escènica 2025. Maria Rigau, regidora de Cultura de Gelida, com sempre és un plaer tenir-te al Penedès en Xarxa, avui presentant aquesta programació escènica 2025. Moltíssimes gràcies per acompanyar-nos i fins la propera.
Doncs moltes gràcies a vosaltres. Un plaer poder estar mantenint amb vosaltres. Moltes gràcies.